Bon dia. L'Associació de Comerciants d'Olot demana que la gent confiï en el petit comerç.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
S'estan tancant moltes cosetes i estem hi ha una preocupació general. Però hem d'apostar per al petit comerç i des d'aquí animar a la gent que confiï en nosaltres, que en comptes de marxar a fora pugui quedar-se a Olot, que sabem que de vegades falten propostes, però que estem intentant de solucionar tot això. Des de l'Associació de Comerciants s'està intentant de mirar un altre nivell de com podem ajudar el petit comerç.
Acabem d'escoltar Vanessa Murlà, tresorera de l'Associació de Comerciants d'Olot, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Com escoltàvem, els comerciants fan aquesta crida després de reconèixer que la campanya de rebaixes ha estat complicada i que no s'ha venut tant com els hauria agradat. La botiga al carrer d'aquest cap de setmana, això sí, ha funcionat i ha omplert els carrers del centre de la ciutat. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 24 de febrer de 2025.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot es compromet a treballar en la creació d'un Consell de Joves de la ciutat. La moció presentada per la CUP en el darrer ple va tirar endavant amb els vots favorables de totes les formacions polítiques excepte Vox. L'oficina de consum de la Garrotxa atén més de 2.500 persones i resol el 64% de les reclamacions presentades durant l'any passat. La majoria de consultes van ser sectors com els subministraments bàsics, telecomunicacions o serveis financers. L'Ajuntament de les Preses destinarà 1 milió d'euros a millorar diversos espais i equipaments del poble durant aquest 2025. És una part del pressupost de gairebé 3 milions d'euros. Santa Pau rep una formació per identificar allotjaments turístics il·legals. La Direcció General de Turisme ha engegat la coordinació amb 35 municipis d'arreu del territori. En esports, tres grans notícies. La primera, que la Unió Esportiva Olot va tombar ahir al Cornellà i es manté en llocs de permanència. Un gol de Rubén Henry, al minut 35, va decidir un partit en què els olotins van dominar a la primera meitat i van defensar a la segona. En hoquei patins, un doblet de Marc Prat va donar la victòria aquest dissabte a l'hoquei Olot a Taradell per 0-2. Els olotins van tornar a guanyar dues jornades després i ara ja són tercers a la classificació. I en patinatge artístic, el Club Patinatge Artístic Olot va guanyar el primer títol de l'any a Fontaixau. El grup de Xou Gran es va classificar per al Campionat de Catalunya amb el nou disc Si Vull. I tancarem aquest informatiu parlant d'un dels dos mossens més grans del bisbat de Girona, que és Garrotxí. És mossèn Josep Maria Barcons, de les Preses i la Vall d'en Bas. Fa poc ha celebrat el seu 90è aniversari i 25 anys que fa que porta la parròquia de les Preses.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Oriol Junqueras anuncia un acord amb el govern espanyol per a la condonació de 17.100 milions d'euros de deute del FLA. Esquerra manté que el pacte no modifica res i que no negociarà els pressupostos de 2025 ni amb la Generalitat ni amb la Moncloa. Les entitats municipalistes valoren positivament la reunió amb Dalmau i lloen els bons acords del govern amb l'Estat. Destaquen l'acord per ampliar els agents de Mossos fins a 25.000 efectius i el desplegament de la xarxa de fibra òptica. Els tècnics sanitaris i Infermeria convoquen vaga del 3 al 8 de març per reclamar el compliment dels acords signats. Els sindicats SAE i CIETS demanen a Salut que se'ls tingui en compte i se'ls apugi el salari. Els Mossos localitzen i desmantellen una plantació de marihuana amagada en un habitatge del Canà Platja. La policia ha intervingut prop de 300 plantes i 100 quilos de cabdells preparats per la venda. A la pàgina internacional, la inflació anual a l'eurozona puja al gener fins al 2,5%. L'IPC també augmenta a Espanya, mentre que es manté estable a Alemanya Alemanya i França i baixa també a Itàlia. I la CDU de Merz podrà formar govern a Alemanya amb els socialdemòcrates al nou Bundestag. Els resultats provisionals confirmen la victòria dels conservadors i l'ascens històric de l'extrema dreta. A l'apartat meteorològic d'aquest dilluns hem començat la setmana amb un dia de transició amb estabilitat, però amb un descens progressiu de la pressió atmosfèrica i també de la temperatura per les capes altes atmosfèriques, dos símptomes de l'acostament d'una nova pertorbació. És un dia marcat pel vent d'oest i sud-oest, que deixarà alguns cops moderats a la tarda, especialment al litoral i al sud de la Costa Brava. La temperatura és semblant ja a la d'ahir diumenge, si bé a primera hora han quedat en general una mica més baixa, sobretot al litoral. Cap a ja aquesta hora i entrada a la tarda, els registres màxims arreu de Catalunya seran propers als 18 graus. Ja mirant demà dimarts, passarà un front que portarà precipitacions al Pirineu amb una cota de neu d'uns 1.700 metres. A la tarda, els xàfecs, acompanyats de tempestes, localitzaran el quadrant nord-est. Mentrestant, es mantindrà la demada al vessant nord del Pirineu, on la cota anirà baixant cap als 800 metres.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 24 de febrer de 2025 a l'antena de l'informatiu de Ràdio Olot al 98.1 FM i a radioolot.cat. Comencem parlant de comerç, perquè l'Associació de Comerciants Olot demana que la gent confiï en el petit comerç. Els comerciants fan aquesta crida després de reconèixer que la campanya de rebaixes ha estat complicada i que no s'ha venut tant com els hauria agradat. La botiga al carrer d'aquest cap de setmana, això sí, ha funcionat i ha omplert els carrers del centre de la ciutat. El nostre company Guillem Guardiola ha parlat amb els representants de l'Associació de Comerciants.
S'estan tancant moltes cosetes i estem hi ha una preocupació general, però hem d'apostar per al petit comerç i des d'aquí animar a la gent que confiï en nosaltres, que en comptes de marxar a fora pugui quedar-se a Olot, que sabem que de vegades falten propostes, però que estem intentant de solucionar tot això. Des de l'Associació de Comerciants s'està intentant de mirar un altre nivell de com podem ajudar el petit comerç.
Davant el tancament de diferents comerços, alguns d'històrics del centre d'Olot, l'Associació de Comerciants d'Olot ha fet una crida a que la gent aposti per la ciutat per començar-hi un negoci i que els compradors confiïn en el comerç de proximitat. Ho ha demanat Vanessa Morlà, tresorera de l'Associació de Comerciants d'Olot, enmig d'una botiga al carrer que va plegar un bon nombre de gent als carrers divendres, però que davant la previsió de pluja va tenir una resposta un pèl més tímida dissabte. Morlà admet que la campanya de rebaixa està sent complicada.
Ha costat una miqueta, sempre se sap que gener i febrer és una mica de mesos complicats perquè bueno, venim d'una campanya de Nadal i ha estat una mica complicada les rebaixes.
Que no s'estigui venent tant com agradaria als venedors no significa, però, que la campanya de rebaixes no sigui necessària. Ho és i molt, segons assegura Vanessa Morlà, tresorera de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Però, per exemple, campanyes com aquesta de rebaixes i de botiga al carrer és superimportant perquè és la manera que nosaltres, les botigues, podem agafar i dir traiem tot el que tenim i a preus que estan super rebaixats i que poden aprofitar la gent per acabar de comprar per si volen per l'any que ve o per acabar la temporada d'hivern.
Vanessa Morlà, tresorera de l'Associació de Comerciants d'Olot, ha afegit que aquests dies els compradors s'han interessat per productes d'hivern, encara que falti menys d'un mes per l'arribada de la primavera.
A Taife ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot es compromet a treballar la creació d'un Consell de Joves a la ciutat. La moció presentada per la CUP en el darrer ple va tirar endavant amb els vots favorables de totes les formacions polítiques excepte Vox. La idea és afegir un espai més de participació pensat pels joves a la ciutat. Des de l'equip de govern ho veuen bé, tot i que volen seguir els passos del Pla Local de Joventut, que ara per ara està en fase d'estudi, informa Gerard Puigdemont.
La moció de la CUP per crear el Consell de Joves d'Olot va prosperar en el darrer ple. Els cupaires proposen crear un nou òrgan de participació pensat per als joves de la ciutat i demanen a l'equip de govern aprovar un reglament i posar en funcionament aquest Consell durant el curs vinent, després d'haver fet un procés de cocreació amb els joves d'Olot que ho vulguin, així com les associacions i agents que pertanyen o treballen en aquest àmbit. També volen que es garanteixi una partida pressupostària. En parla Bruna Canyada, regidora de la CUP.
Proposa la creació del Consell de Joventut d'Olot com una eina de construcció democràtica que garanteixi la participació de totes les persones joves en la seva diversitat i que permeti crear i gestionar projectes d'àmbits diversos que afecten a la joventut. Davant la desafecció política generalitzada i l'especial rebuig cap a la política institucional caracteritzada per un sistema de democràcia representativa, és essencial sembrar cultura de participació i posar a disposició eines de democràcia directa.
Tots els grups del consistori van votar a favor, excepte Vox, que consideren que ja existeixen espais i estructures en les quals els joves poden participar i proposar idees. Des d'Activem Olot remarquen la importància de fomentar la participació entre els joves i de destinar diners a aquest Consell de Joves perquè pugui ser útil. Des del PSC veuen encertat ampliar una mirada més, com es va fer fa anys amb el ple dels infants, però diuen que s'ha de garantir una participació útil i aprofitar estructures existents en aquest àmbit que ja té la ciutat. Des de Junts i Esquerra asseguren que ja s'està treballant en aquesta qüestió a través de la creació del Pla Local de Joventut d'Olot 2025-2029. En parla Josep Quintana, regidor de Cultura i Educació.
Per això, durant aquest procés, estem treballant, amb, que ja ho hem comentat, amb un departament de recerca de la UDG sobre joves, que estan fent una radiografia dels joves de la ciutat, també per tenir més dades i a l'hora de prendre aquestes decisions estratègiques que tenen que veure amb el Consell, però amb tot el Pla de Joventut, doncs que sigui el millor pla possible, on hi ha participació de tot mena i, per tant, estem en aquest procés.
Quintana diu que volen esperar tenir més dades sobre aquest estudi que s'està fent per generar un espai de reflexió i plantejar accions més concretes com la creació d'aquest Consell de Joves d'Olot.
Per altra banda, l'oficina de consum de la Garrotxa atén més de 2.500 persones i resol el 64% de les reclamacions presentades durant el 2024. La majoria de consultes han estat de sectors com el subministrament bàsic, telecomunicacions o serveis financers. Natàlia Moreno.
L'oficina de consum de la Garrotxa ha tancat el 2024 consolidant-se com un servei essencial per la ciutadania amb 2.579 atencions registrades als consumidors. Tot i que la procedència dels usuaris que utilitza aquest servei és majoritàriament d'Olot, cada vegada més es van incrementant les visites de consumidors procedents d'altres poblacions de la comarca. De les 690 reclamacions tancades durant aquest 2024, 682 expedients de reclamacions, 12 de queixa i 4 denúncies, la seva resolució ha estat amb un acord satisfactori pel consumidor d'un 64,34%. Durant el 2024 hi ha hagut un augment de consultes en sectors com subministraments bàsics, llum, aigua i gas, per exemple. Amb problemes destacats en facturació i atenció al client, telecomunicacions i internet, amb problemes de contractació i facturació, i serveis financers amb comissions indegudes com a incidència més freqüent. A banda de la gestió de reclamacions, l'oficina de consum ha reforçat la seva tasca informativa i de sensibilització durant el 2024. S'han dut a terme accions formatives dirigides especialment a persones grans, adolescents i col·lectius vulnerables, a més d'una presència activa als mitjans de comunicació locals, amb la consulta del mes a la premsa i amb falques informatives als mitjans comarcals. L'oficina es consolida com un referent en la protecció dels drets dels consumidors un any en què celebra els 40 anys d'història.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
A les preses, l'Ajuntament destinarà 1 milió d'euros a millorar diversos espais i equipaments del poble durant el 2025. És una part del pressupost de gairebé 3 milions d'euros que s'ha aprovat per aquest any. Les actuacions aniran destinades a millorar la xarxa d'aigua i la sostenibilitat, entre d'altres.
L'Ajuntament de les Preses ha aprovat un pressupost de 2.915.000 euros. És un pressupost molt similar al dels últims anys, tot i que ha crescut en 150.000 euros pel que fa als ingressos. D'aquests diners, 121.000 aniran destinats per inversions, tot i que amb les ajudes arribaran al 1 milió d'euros per poder invertir a millorar diversos equipaments, zones i serveis del municipi. Aquestes actuacions de millora, que es duran a terme durant aquest any, contemplen invertir a reformar els vestuaris de Bosch de Tosca amb una ajuda europea de 360.000 euros, millorar la xarxa d'aigua amb una ajuda de l'ACA de 242.000 euros, instal·lar plaques solars a la bòbila, invertir en 2 vehicles elèctrics per la brigada i reformar alguns parcs, entre d'altres accions. Tot i això, l'alcalde de les Preses, Albert Danés, explica quines són les prioritats per aquest 2025.
És un pressupost de 2.915.000 euros, amb aquestes inversions que hi haurà d'1 milió d'euros i s'ha aconseguit sense pujar cap impost, vull dir, l'Ajuntament de les Preses doncs, aquest any no s'ha pujat cap impost. A més, l'Ajuntament de les Preses podem dir que no tenim cap crèdit, que no tenim endeutament zero, vull dir que són de fons propis, de fons reconeguts nostres i això ens satisfà molt i que per molts anys es pugui mantenir.
Pel que fa a les taxes, l'única que ha incrementat és la de deixalles, que és definida pel Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquesta taxa ha pujat un 5,96%. Un 3% l'assumiran els veïns i la resta del percentatge l'assumirà el mateix Ajuntament. Danés es mostra satisfet pels pressupostos aprovats.
Obrir aquestes subvencions doncs, que hem obtingut, que tenim doncs, aquest Next Generation, aquest fons europeu, doncs, que es construirà una ampliació dels vestidors de la zona del Bosc de Tosca i s'arreglaran uns camins de mobilitat per mobilitat reduïda, per exemple, per mobilitat reduïda a la zona del Parc de Pedra Tosca. La subvenció doncs, en baixa de l'ACA d'aigua, doncs, que ja s'ha fet al camí de Camp Masot i a dia d'avui s'està ja fent la zona del polígon, aquest canvi de fibrociment de les tuberies de fibrociment a PVC i la sectorització, que són molt, molt prioritàries.
Tots els números d'aquests pressupostos els poden consultar els veïns amb la revista que s'ha repartit a totes les cases durant aquesta setmana. La idea per part del consistori és poder mantenir aquests pressupostos durant anys per tal de seguir invertint a millorar el poble.
Abans dels esports, Santa Pau rep una formació per identificar allotjaments turístics il·legals. La Direcció General de Turisme ha engegat la coordinació amb 35 municipis d'arreu del territori. Aquest dimecres ha començat la formació amb tècnics, inspectors i agents del cos de policia, entre d'altres. Es vol compartir així l'ús de la plataforma que utilitza la Generalitat per localitzar anuncis d'aquest tipus d'habitatges que s'ofereixen a internet. Anil Puigvert.
La directora general de Turisme, Cristina Leger, ha assenyalat que aquesta eina pot arribar a ser sancionadora, amb multes que van des dels 600 euros fins als 600.000. Leger ha concretat que s'apliquen quan el responsable no ha fet absolutament res, no té el que ha de tenir i ni ha pagat. Amb tot, ha reconegut que les administracions tenen la llibertat de no retirar la publicitat, ja que té l'aval dels tribunals. Afegeix que la gran majoria treuen l'anunci d'internet i això és el més important, a l'hora de defensar que no tothom ho fa malament i es poden donar casos en què hi hagi un error administratiu.
La proximitat, el fet que aquell apartament o aquella casa que t'està sortint, que sembla que no té tot el que havia de tenir en quant a llicències, etc., et ve geolocalitzat i saps on t'està, fins i tot potser coneixes el propietari d'aquella casa, perquè els municipis l'avantatge que tenen és aquesta proximitat, això fa molt més fàcil.
La GE ha assegurat que el turisme és una indústria importantíssima per a Catalunya, tant per a l'economia com per a la societat, però s'ha de fer un control perquè es pugui continuar desenvolupant. En aquest sentit, ha ressaltat que la compartició de la plataforma amb els ajuntaments, que també facilita la convivència entre els veïns i els turistes.
Facilita el donar-nos en compte de que el turisme, repeteix, és una indústria magnífica, magnífica, importantíssima per la nostra economia i per la nostra societat. No hem d'oblidar que Catalunya és anfitriona des de fa més de 2.000 anys, val? Però que hem de fer un control i hem de ser molt rigorosos perquè precisament aquesta indústria es pugui continuar desenvolupant.
Pel que fa a la Garrotxa, Santa Pau forma part de la trentena de consistoris que han rebut informació sobre la nova eina per evitar allotjaments turístics il·legals. Tossa de Mar, Canet de Mar, Sant Feliu de Guíxols o Castelldefels han estat representants en la primera trobada d'aquest dimecres. La Generalitat comparteix aquesta plataforma de control amb ajuntaments que el 2024 va detectar uns 3.500 pisos.
Obrim la carpeta esportiva amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Dilluns de triple alegria en esports de casa nostra. Comencem parlant de la Unió Esportiva Olot, que va tombar ahir el Cornellà i es manté en llocs de permanència. Un gol de Rubén Henry al minut 35 va decidir un partit en què els olotins van dominar a la primera meitat i van defensar a la segona. L'Olot encara no ha perdut amb Roger Vidal a la banqueta, va tornar a guanyar casa dos mesos i mig després i va derrotar un rival directe a l'estadi municipal per primera vegada aquesta temporada. Ens ho explica tot plegat en David Planella.
Després de tants empats contra tants rivals directes a l'estadi municipal i de no guanyar casa des del 8 de desembre, la victòria contra el Cornellà era imperativa. No es podien escapar més punts de casa i l'Olot de Roger Vidal va sortir decidit a guanyar-los tots tres.
Necessitàvem tres punts, a guanyar a casa i així de ser, no? No havíem titllat el partit com a final, però tots crec que érem conscients que era un partit molt important, eren tres punts molt importants.
Ben posat en defensa amb el sistema de tres centrals i carrilers, l'equip olotí va dominar la primera meitat contra un Cornellà que no va inquietar gens la porteria de Pol Ballester. A l'altra àrea, l'Olot va provar amb dues rematades de cap d'Uri Ayala i de Pau Salvans, però qui va marcar va ser Rubén Henry. El davanter badaloní es va estrenar com a golejador amb la samarreta de l'Olot, acabant una jugada ràpida que havien començat Pedro i Marc Mas després d'una recuperació. Amb l'1-0 en el marcador, l'Olot tenia el partit allà on el volia, però quedava molt per endavant i calia sobretot defensar-se. Una vegada més, l'equip de Roger Vidal es va mostrar molt sòlid i, tot i cedir la pilota al rival, va cedir poques oportunitats al Cornellà. Això sí, l'equip d'Alberto Lopo també en va tenir alguna a la segona meitat que hauria pogut tenir conseqüències fatals per l'Olot. Les més clares les va salvar Ballester. Al minut 5, un contra un a Boris i al 34, una pilota que Farro no va saber definir bé després d'entrar sol per la banda dreta. L'Olot va acabar amb les forces molt justes, tancat al seu propi camp, però va resistir per protegir una victòria molt important.
Vital, no? De dir, al final l'equip ha sabut dominar el rival defensivament a la segona part i sí que ens han faltat coses, sobretot a la segona. A la primera part hem estat bé amb joc, a la segona com que estàvem acumulant molta gent per darrere la bola, després ens ha fallat una mica aquesta transició per donar temps a desplegar-nos, però bé, és més fàcil treballar-ho a partir d'una victòria.
Amb aquesta victòria, l'Olot enllaça 4 partits consecutius sense perdre. Són 8 punts de 12 amb Roger Vidal a la banqueta i per segona setmana seguida l'equip es troba en zona de permanència. Ara, amb un punt de marge respecte del play-out i amb 3 respecte del descens directe. Unes distàncies que mantenen Roger Vidal en alerta.
Em diu que aquí no podem parar, que hem de continuar treballant perquè queden molts partits i qui aixeca una mica el peu del gas palmarà, per tant, a treballar, a treballar, a treballar.
Diumenge que ve, a les 6 de la tarda, l'Olot començarà un petit turmalet al Narcís Sala. Jugarà al camp del Sant Andreu i després rebrà el Sabadell i visitarà el camp de l'Atlètic Balears. 3 partits contra 3 rivals de la part alta, que d'entrada l'equip olotí afrontarà fora del descens.
De futbol passem a parlar d'hoquei patins, on un doblet de Marc Prat va donar la victòria a l'hoquei Olot a Taradell per 0-2 aquest dissabte. Els olotins van tornar a guanyar dues jornades després i ara són tercers a la classificació. Com ja era de preveure, el duel no va ser còmode i els osonencs van tenir alguna que altra oportunitat per marcar. Guillem Raurell i la defensa garrotxina ho van evitar. A l'altra àrea, Prat va ser letal. Després de la derrota a la Josep Jou de la setmana passada, l'hoquei Olot tenia clar que si volia seguir immers en la lluita per les places d'ascens, no podia deixar escapar la victòria de Taradell. Aquest dissabte, des del primer minut, els olotins van mostrar una cara diferent que la de la darrera jornada. Van entrar al duel amb un ritme molt més alt, intentant agafar el protagonisme de la bola i deixant el Taradell amb el mínim temps possible de possessió. Un inici que es va veure reflectit amb el gol de Marc Prat al minut 9, que en una de creuada la porteria de Darío Tàpia després que a l'altra porteria Guillem Raurell aturés una ocasió clara de Pau Zamora. Un gol que demostrava que els olotins començaven a ser superiors a la pista en una primera meitat on el marcador no es va moure més i on Raurell va tornar a ser protagonista aturant un penal a Gangonells. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, destaca el joc dels seus per sumar els 3 punts.
Sempre ho diem, som un equip humil que sabem que hem de donar el 100% en cada partit i que sabem que la nostra base és estar defensivament molt bé. Ho estàvem fent en els partits anteriors també, perquè amb una mitja d'un o dos gols també és un bon número per encaixar. Però clar, avui amb un 0 és ideal, no? I crec que al final és un treball de tothom. S'han vist replegaments defensius al tram final del partit de jugadors de dalt per arribar a ajudar a defensar, vol dir que la gent està ficada.
A la represa, molt més domini olotí i moltes ocasions que podrien haver significat una golejada. Tàpia ho va aturar tot i Raurell novament també. Amb 0 en el marcador va salvar una falta directa de Gangonells després que el conjunt olotí cometés la desena falta. A 8 minuts pel final, penal sobre Ferran Sacrés i Marc Prat, que no perdonava per fer el 0-2. La sentència definitiva d'una victòria necessària per un hoquei Olot que va deixar la porteria a 0 per primera vegada aquesta temporada. El porter, precisament, de l'hoquei Olot és Guillem Rauré.
Bueno, al final dona molta confiança que fer porteria a 0 i un partit fora de casa després d'on veníem de la derrota, avui jo no et dona confiança per afrontar el Reus que vindrà a casa.
3 punts per un hoquei Olot que ara és tercer a la classificació amb 25 punts, a 5 tant del primer com del segon, Reus Deportiu B i Ribes Madrileny. Precisament, i per aquesta ordre, propers rivals als olotins. La Lliga ara però s'atura el proper cap de setmana per la celebració del Carnestoltes i tornarà el dissabte 8 de març a la Josep Jou amb el duel entre garrotxins i reusencs. I també sobre les rodes dels patins hem de parlar del primer títol de la temporada del Club Patinatge Artístic Olot, guanyat aquest dissabte a Fontejau. Les olotines van guanyar el gironí de la mà del grup de show gran, que alhora s'ha classificat per al Campionat de Catalunya amb el nou disc Cibull. El grup de show petit i el júnior van estrenar la temporada amb una quarta posició.
El Club Patinatge Artístic Olot ha començat la temporada de la mateixa manera que va acabar la darrera, guanyant i dominant. A les semifinals del Campionat de Catalunya d'aquest cap de setmana, disputat al pavelló de Fontejau a Girona, el grup de show gran, que ha estrenat el nou disc titulat Cibull, s'ha imposat amb 37,75 punts i ha sigut el millor de tots. Les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega han demostrat que l'equip ha sigut capaç d'adaptar-se a la sortida de fins a 13 integrants del grup. La medalla de plata se l'ha penjat el CPA Tona amb 28,69 punts i el Masnou ha sigut tercer amb 22,3 punts. Les olotines s'han classificat per al Campionat de Catalunya de finals de març. Els mèrits del CPA Olot no s'han limitat aquí perquè el grup júnior ha estrenat l'any amb una quarta posició amb la nova coreografia amb Tens el cor robat. Les olotines han sumat 25,45 punts en una modalitat on ha tornat a guanyar l'artístic skating Cunit, que ha sigut molt superior amb 33,14 punts. Una quarta posició que precisament també ha ocupat el CPA Olot en la modalitat de grups de show petits. L'equip ha debutat amb el ball Carrega'm, que ha obtingut 20,22 punts. El CPA Tona, el CPA Ripollet i el CPA Roda han completat el podi. Amb la primera medalla d'or a la butxaca, el grup de show gran tornarà als entrenaments d'aquí ben pocs dies per preparar la pròxima competició de la temporada al Campionat de Catalunya al cap de setmana del 22 i 23 de març.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, la història de mossèn Josep Maria Barcons. És un dels dos mossens més grans del bisbat de Girona, el mossèn de les Preses i la Vall d'en Bas. Fa poc ha celebrat el seu 90è aniversari i 25 anys que fa, que porta la parròquia del municipi presenc. Diu que vol jubilar-se, però els diferents bisbes no el deixen. Nosaltres hem anat a parlar amb ell per fer un repàs de la seva vida.
Mossèn Josep Maria Barcons, de les Preses i la Vall d'en Bas, és un dels dos únics mossens en actiu del bisbat de Girona que tenen més de 90 anys. L'altre és Josep Maria Garcia, de Bordils. Mossèn Barcons va néixer a Joanetes l'any 1934 i des de fa 25 anys és rector de les Preses, però també s'ocupa de les parròquies dels pobles de la Vall d'en Bas. Han passat molts anys, però encara recorda com li van venir les ganes de ser capellà. Va ser quan era molt i molt petit i després d'una visita que un mossèn va fer a casa dels seus pares.
I és clar que aquella imatge d'aquell capellà amb sotana, d'això, em va fer molt d'efecte. I com van marxar amb els meus pares i germans, som una colla de germans, van marxar, vas dir, jo m'agradaria ser com aquell. I així es va ser la vida.
Mossèn Barcons viu al casal Marià d'Olot, però la seva oficina és l'església de Sant Pere de les Preses, que s'estima d'allò més i on fins i tot hi té una mena de museu, amb tot de records que ha anat acumulant durant tots aquests anys de capellà. Reconeix que s'ha fet gran, però ell continua dia rere dia amb les seves funcions.
Cada dia faig la missa, sí. Visito els malalts. Porto la comunió als malalts. Fem la catequesi, la mainadeta. Clar, els pobres fem molta cosa i ningú se n'entén, eh?
Ara bé, reconeix que ja ha anat diverses vegades al bisbat a demanar la jubilació, més recentment amb fra Octavi Vilà i fa més anys amb el bisbe Pardo.
La visita la vaig tenir al bisbat amb la meva germana, la Maria, i em va dir, li vàrem dir que hi anàvem a saludar perquè em concedés la jubilació. I em diu, així. Diu, és que tan pocs capellans tenim a Girona que hem de procurar no caure en l'error de jubilar a tothom. I per tant diu, ja ho veurem, ja ho veurem. Així ho va fer. És que l'altre bisbe, en Pardo, el Cercia, molt poderós, molt valent també, doncs aquell senyor li havia demanat però moltes vegades que et deixés jubilar o que et jubili. I sempre deia el mateix, no et preocupis, no tinguis por, ja veuràs com t'ajudarem i ens sortirem.
I més o menys la cosa ha anat així. Sovint l'acompanya per les Preses en Josep Maria Renart i des de fa temps mossèn Barcons compta amb una desena de persones que l'ajuden a les diferents esglésies de la Vall d'en Bas, Sant Privat, el Mallol, Puigpardines, Hostalets i Joanetes.
Aquestes persones normalment són marit i muller i fan com que jo aquí celebro la missa i ells, el seu poble, fan la celebració de la paraula.
Amb 6 dècades fent de capellà, però mossèn Barcons diu que les coses han canviat molt i que algunes han anat a pitjor.
La societat nostra, actual avui, em sembla que no ens estimem gaire.
Diu que l'església possiblement s'haurà d'anar modernitzant i té l'esperança que de capellans tard o d'hora n'aniran sortint.
Que costarà una mica, cada vegada poder més, però també es tornarà a venir. Perquè sense Déu, sense l'Església, això seria un cap 60. I així ho és bastant, doncs aleshores jo crec que sí.
Diu que la clau és que la gent sigui bona i que tothom es tracti per igual, que es tractin com a germans.
Amb mossèn Josep Maria Barcons tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 24 de febrer del 2025. Ara us deixem amb el tercer temps, com sempre, amb en David Planella i tota l'actualitat esportiva que ens deixa al cap de setmana. Una de les claus que ja hem repassat amb victòries d'Unió Esportiva Olot, Hoquei Olot i el Gironí aconseguit per al grup de show gran del Club Patinatge Artístic Olot. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.